Night.
Generació Digital a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a Generació Digital, el programa de cultura digital de Catalunya Ràdio. Avui fem el segon d'aquests programes especials que tenim destinats a conèixer una miqueta més qui són, què pensen i què els agrada als nostres Game Masters. Aprofitem les dates de Nadal en què tothom li agrada passar-s'ho bé a casa, estar tranquil, obrir els regals, que molts segurament seran algunes d'aquestes coses que tinc, o molts desitjarien que fossin algunes d'aquestes coses que tinc aquí damunt de la taula, que després ho anirem veient de mica en mica. Avui descobrirem qui és i què pensa i què li agrada una miqueta més l'Star. Això pot ser divertit.
Hola, què tal?
Bona tarda. Bona tarda,
bona sí,
tarda també a la Raquel Díaz.
Hola, bona tarda.
Una miqueta més què li agrada, quin és el seu llibre, quina és la seva banda sonora, quin és el seu videojoc preferit, i també d'en Francesc Blasco. Francesc, bona tarda.
Hola, què tal?
Amb tots ells i amb la resta dels Game Masters comencem aquesta edició especial de Generació Digital.
En joc.
Hi ha programes especials, hi ha coses que nosaltres entenem que no han de canviar, hi ha coses que han de mantenir-se sempre, i el que ens agrada a nosaltres és jugar, i el que ens agrada a nosaltres és tenir una pantalla encesa a l'estudi de Catalunya Ràdio, i avui estic veient una Nintendo Wii amb un comandament i un videojoc que no sembla que hagi estat programat directament per a la consola Wii, sinó que és un videojoc que té aquells píxels, com ho deia l'altre dia en Gustavo, píxels com...
cigrons.
Píxels com cigrons. Té píxels com cigrons. És un videojoc de l'antiga escola i està jugant en Francesc Blasco. Francesc.
Hola. Doncs, bueno, estem davant del The Last Ninja 2, de System 3, que va sortir, està aquí el copyright, l'any 88. L'any 88, el que estem jugant és amb la màquina virtual de la Wii, a la seva versió per Commodore 64.
I anirem jugant durant tot el programa, i entenc que alguna cosa més farem amb tota aquesta pila de merchandising, o no sé com qualificar-lo, que està omplint en aquests moments
paradeta,
la taula.
El nom és Paradeta del Sant Antoni, del Mercat de Sant Antoni.
Paradeta del Mercat de Sant Antoni, avui a l'estudi especial de Generació Digital a Catalunya Ràdio. Recordeu que podeu enviar els vostres correus a l'adreça generaciodigital@catradio.cat i seguir tota l'actualitat del programa i els pensaments dels nostres experts a través del blog.
Connecta amb nosaltres a través de generaciodigital.cat.
Bé, doncs comencem el programa i saludant la resta de Game Masters que no han estat introduïts, als quals avui se'ls dediquen tots els honors a aquest programa especial. Per tant, l'Albert Murillo, l'Albert García, en Gustavo Benítez, benvinguts.
Hola.
Hola, què tal?
La Gina
Hola,
Tost també. I tots aquí la mar de contents amb aquest... A veure, de qui és tot això? A veure, expliqueu-m'ho.
Francesc, que sigui el culpable.
Ah,
bueno, hi ha una mica per cadascú,
Està bé, està bé. Estic veient LPs...
Joies, sos un tresor.
Això és una andròmina.
Estic veient llibres d'aquestes antigues edicions, estic veient merchandising de naus espacials del capità Harlock...
Prova per l'aigua.
Aquestes els... Ah, són aquàtiques.
Sí,
estic veient coses meravelloses que tinc ganes que m'expliqueu. Comencem directament per l'Star. Anem a saber quin és el seu videojoc, quin és el seu llibre i quina és la seva banda sonora preferida.
El videojoc.
Don Cook It Up.
A veure si m'ho expliques una miqueta millor, Star.
Està patant molt fort, això.
A veure, sí, això
el està... PSG aquí al límit.
Està sonant molt fort un videojoc que... Vaja, es diu Don't Cock It Up.
Don't Cock It Up.
I té una portada, diguem-ne, que recordaria aquella pintura clàssica de, no? De
sí senyor,
flamenca, diguem-ne.
Sí, senyor,
no?
Sí.
Un...
És, és un petit extracte de, com es deia, de...
Del Jardí de les Delícies,
no,
de del bosc.
No, de l'extracció de la Pedra de la Locura, del bosc.
Ah, molt bé. O sigui, mateix autor, un altre
sí,
qual.
Sí.
Amb la quantitat de personatges que hi ha, permets que m'hagi equivocat, no? Amb la cara
sí,
de la...
Sí, no, cap problema, cap problema. No, però has anat ben encaminat.
Ei, anàvem cap allà, a veure.
Sí, senyor.
No sé, explica'ns una mica això, perquè jo no m'atreveixo a llegir el títol sencer per Antena i per Catalunya Ràdio, ara
no,
que estem
que
en aquests moments.
Tens una edició especial a les mans.
Ah, és que és una edició especial. Sí. Explica'ns una miqueta de què va aquest joc, Don't Cock It Up.
Vol dir no la liemos, Si no, no me'l penseu.
Bé.
Tot
no,
i que
no,
hi hagi
no,
la paraula pel mig, Don't Cock It Up, és una frase feta anglesa, sí. Què vol dir això? No la liem, no ens posem en problemes... ja ho diu en castellà, no la liemos, clar, etimològicament és què fem, no la liemos el què, no fem un cordill i... Doncs és una frase així, no? Té que veure amb les cues dels pollastres, per entendre'ns.
I de què anava aquest joc?
Doncs és un joc que vam fer fa uns anys jo mateix i un grup de companys.
Ah, aquí hi ha truc, aquí hi ha truc. Està molt bé, està molt bé.
M'ho va posar complicat, m'ho va posar complicat perquè a l'escollir un joc preferit, doncs a part de que... Com t'ho diria? A veure, jo em penso que puc opinar bé del que he fet jo. Perquè posar aquest joc m'agrada aquest altre de gent de fora, doncs tinc el risc del perill d'equivocar-me, de ser una mica de massa valent, de no ser imparcial.
Però fa 6 anys que ho estàs fent, això, aquí, en
sí,
aquest programa.
Sí,
ah,
sí, sí, sí.
Però clar, avui representa que els Game Masters obren la seva, no, la seva ànima, no? Sí, obren el cor sí, sí, sí. Amb les coses que més els agrada i, per tant, bé, a mi m'agrada que el que porta sigui un videojoc programat per tu, però, a veure, encara no m'has explicat què es feia en aquest videojoc.
Sí, aquest en concret, aquest és l'últim que vam fer, diguéssim, ne vam fer 4, si no recordo malament. Un era el Sex Bombani, el Moscú 2024, que era d'Olimpiades, el Sex Bombani era un joc eròtic, Arcanoa, que era un arcanoid, per entendre'ns, i el Don Coquitat, doncs, era una revisió del Tetris. Uh-huh. Era dins del que nosaltres volíem fer com una sèrie econòmica per ordinadors de MSX2, de segona generació, i aquest l'he escollit perquè considero de que el resultat va ser és del que estic realment molt, molt, molt orgullós, i és de tots els jocs, en tenc una miqueta, diguéssim, a nivell tècnic, i veig que és a nivell del que era la màquina, del que més profit se li pot treure en qüestió de videojocs.
Per tant, és un joc per MSX2.
Exacte, sí, sí.
En versió disquet.
En versió disquet, exacte. Sí, sí.
Recordem això? Recordem aquests disquets? És que sí, jo ara que els he tingut a les meves mans, sí. Dic...
Són disquets de 3,5
sí, sí. Disquets
pulsades,
de 3,5.
Però sí. fixa't, a més, que són dels de doble densitat.
Doble, sí, doble densitat.
Quan no d'alta densitat.
O sigui, quan hi cabia aquí? Quan
720 cas.
720 cas,
sí, formatejat, sí.
880 amb una amiga.
880, o sigui, és un Word, no? Un Word de 2 pàgines, més o menys.
Sí, ara seria...
A veure, aquí la banda baixa pel que fa del programa. Albert, Gina.
Jo tinc curiositat per saber de què va el videojoc.
Un Tetris.
Però
un Tetris per jugar un jugador, dos jugadors simultanis, el que tenia de gran i de majestuós, això ho dic clarament, és que tu podies jugar dos jugadors simultanis, sonava la melodia, la música... sonaven els efectes sonors de dels dos jugadors i s'intercalaven entre la música, tenint que tenir en compte que era un ordinador que tenia 3 canals de so, només podien sonar 3 coses a la vegada, s'intercalaven, havia un scroll independent de fons de decoració al mateix temps que hi ha les figures, havia un parell de personatges almenys, un parell d'esprites que s'anaven mullugant al mateix temps, havien 2 nivells de velocitat que pujaven i baixaven, i quan aconseguies, depèn del nombre de línies que es podien fer, saps que si passava una fitxa de 4 peces, doncs era la llarga, si caia aquesta, es mullugava tota la pantalla amb un escroll vertical que feia retombar tot, al mateix temps que per la zona baixa de la pantalla, que normalment era de 192 o... de 192 línies d'escans, aquí havien fet 224, sortia un scroll text horitzontal enviant...
Jo m'he perdut. Es nota que l'has programat tu perquè sí, definir sí. Amb tanta exactitud tota la, diguem-ne, tot l'entramat tècnic, no?, de la pantalla del videojoc.
Per ser sincer, jo programat no, el va programar el Juan Antonio Gálvez, que ara programa jocs de mòbil, és bastant conegut. Per la zona d'Amiga potser la gent els conegui perquè els que havia fet a la sèrie d'Ami Emulators, l'emulador de MSX per Amiga 1200, l'emulador de Game Gear, l'emulador de Master System...
Però... I quanta pasta vau treure?
Molta, moltíssima.
Sí o no?
Sí, sí,
es
sí,
va
sí,
arribar
sí.
a vendre aquest videojoc?
I tant, jo doncs ara doncs, tinc un xalet aquí dalt, aquí a la zona alta. Tinc un Ferrari també que em vaig comprar... No tinc carnet, per això ja ho sabeu.
Home, a mi el que m'encanta és el disseny gràfic d'aquests videojocs teus.
És d'això el que m'ho vaig encarregar, amb aquesta part sí que em vaig
encarregar. Realment és fantàstic, no? Jo els compraria encara que no tingués l'MSX2... Perdó, perquè és que no... Vaja.
Confessa que és per la foto que hi ha dins de l'Star 10 anys més jove.
Sí, aquesta segons foto la Gina, vas fer segons la Gina en un moment... en un moment de passió.
No, així anava pel carrer, jo,
Ah, anaves així pel carrer en aquella època.
No sé si us en recordareu, potser no ho heu vist mai, però jo anava per així. No anava despullat, pels oients,
a veure,
no s'espanti.
Ara... Per avançar. Podem aconseguir aquest joc avui, a
I
data
tant,
d'avui?
I
sí?
Tant,
on?
Sí, sí.
Com? Quan? Amb quins diners?
Matranet.net, que ja és l'adreça que tenim, matranet.net, que escriguin allà qualsevol de les caselles que hi ha de correu, i encara tinc unitats a casa, eh? O sigui,
Don't Cock It Up, el videojoc preferit de l'Star, que es pot comprar encara avui a través de matranet.net.
El llibre.
Indiana James.
Jo és que avui no paro de rebre una després de l'altra. A veure, clar, em deixen ara el llibre d'aquest senyor que es diu Indiana James.
És que això us passa per fer-me preguntes.
Però a veure, Indiana James, amb la tipografia igual que Indiana Jones,
sí, sí, sí.
I a més n'hi ha com una col·lecció, no? N'hi ha 54
quatre, quatre números van arribar a sortir.
54 llibres com aquest d'un senyor que es diu Indiana James?
Sí, sí, sí.
I això, evidentment, era un plagi total i absolut de l'Indiana Jones.
Sí, sí, sí. Són unes, el que eren les típiques novel·les de butxaca. Se'n recordeu de la Estefania i el Marcial Lafuente? Les novel·les de quiosc, de butxaca, doncs aquí la editorial, a veure, permeteu-me que ho consulti.
Grandes Aventures.
Les típiques novel·les de
l'Oeste. La col·lecció de Grandes Aventures
costava
80 pessetes.
80 pessetes al 86. Sí, 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 de l'editorial Astri. I amb això me vaig aficionar a la lectura, jo. Són res, són novel·letes, doncs, que te diré, de 7 o 8 dits de gran, de 100 pàgines pràcticament, molt, molt fàcils de llegir, mitja horeta, tres quarts es llegeixen, mitja horeta, tres quarts es llegeix cada aventura, i expliquen les aventures d'un senyor que es diu Indiana James.
Un nom sospitosament semblant al d'un popular superheroi de cinema.
Ell s'emprenya quan li comenten, perquè la gràcia que està d'aquestes novel·letes és que aquest senyor es diu Indiana perquè corria a Indianapolis, de les curses de cotxes, i d'aquí li ve el nom. I ell diu, és un protagonista de fantasia, no? Ell comenta, doncs, que s'emprenya cada cop que es troba alguna amb les seves aventures, que té aventures molt boies, molt descontrolades, té que salvar el món una infinitat de vegades, doncs quan li pregunten el nom, ell diu, com te llames? Indiana James. I llavors a partir d'aquí, doncs ja sí, hombre, jo Pepito los Palotes, i jo tal, i totes les novel·les van d'aquest
pal. Sí, hi ha un sentit de l'humor darrere.
Molt, 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 molt.
Som o sigui, no van sèrio, això, perquè clar, no, jo gens, estic mirant gens, aquestes gens, portades, gens, no? Gens. Gens. Senyor tot emocionat i una
senyora...
Sí, sí,
sempre amb senyoretes així molt lleugeres de roba, o el senyor sempre amb pistoles... I sí, sí, estava molt bé perquè jo fa anys me vaig posar en contacte amb aquesta editorial perquè tenia curiositat d'aconseguir els exemplars que me falten.
No m'ho puc creure.
Sí, sí, jo, les coses que no hagi fet jo. I me van comentar que això no és d'un escriptor, és de tres. Eren tres senyors...
Que anaven fent.
Un posava l'argument, l'altre feia la localització. Ara farem una aventura que passi a les clavegueres, un altre que passi a Nova York, l'altre que passi a París, l'altre que tingui que veure a Beirut. I un altre, el tercer, el pobre, que escrivia. Era el negre que escrivia. Uh-huh. I era un equip perfecte. I m'explicava el director, el senyor Astri, m'explicava de que havien tingut molt d'èxit, tot i que eren a 80 pessetes, eren 50 cèntims, eren novel·letes a 50 cèntims, doncs que va tenir molt d'èxit, de que se plantejaven reeditar-les, inclús continuar-les.
Jo és que el que no descobreixo avui.
S'ha perdut una mica, no?, això de la novel·la, aquesta típica novel·la com de l'Oeste.
Sí, sí.
Perquè això, realment, jo recordo l'època dels anys 80. Sí.
Avui en dia encara em pots arribar a trobar, però en el gènere de la novel·la rosa, típica, en alguns quioscos, encara em pots arribar a vendre de novel·les.
A mi m'agrada, evidentment, la novel·la per dins, però també per fora, o sigui, la il·lustració, cadascuna de les novel·les, doncs, il·lustrada de forma diferent.
Tipus quadro, tipus caràtula, sí. Tipus flyer de pel·lícula de cinema, eh?
Mare de Déu, a mi això em sembla tan llunyà. A mi aquests... És que sembla de riure. Ho dic en sèrio, sembla de riure.
És que són de riure.
Jo confesso és que com molt analògic, no?
Jo confesso que en tinc dos d'aquestes, de mateix de l'Indiana James, que ho havíem parlat alguna altra vegada.
El que jo dic, de riure.
I són espectaculars,
sí,
els arguments,
són una anada de bola.
És pal.
Són d'aventures. A veure, no cal negar gaire...
A veure, les pel·lícules d'Indiana Jones tampoc són... Però no l'última, La recerca de l'arca perduda, o els que siguin, no sé, una pel·lícula d'algú que va a buscar l'arca de l'Aliança, o no ho sé, o el Sant Graal.
Quan parlen de literatura pulp, es fan referència a aquest tipus de novel·les? O...
Sí, home, exactament no. La pulp és més l'americana, és la d'espionatge, la policia, que aquesta sí que es podria considerar la novel·la pulp. Aquí era més la novel·lita de l'Oeste, la que tenien al quiosc, que havia gent que les intercanviava, sí, les portaven, sí. I tal, i era sempre aquests preus, 50, 80 pessetes.
Home, els encants de Sant Antoni, sí, Barcelona, et pots,
sí,
trobar-ne,
sí, sí.
Molts, eh?
Vull sí,
dir que...
sí, 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 sí.
No, molt bé, tu.
Doncs bé, hem començat amb el videojoc preferit de l'Star, que és aquest Don't Cock It Up. Continuem, sí, amb Indiana James. Jo és que no vull ni imaginar-me què pot passar en la banda sonora.
La banda sonora.
The Catwoman's Song. Hear the screams of the mad and desperate. Hear the cries of the lost and lonely. There are things that happen only in the dark, and I see it all.
I see it, all of the devils are rising.
Això és un musical,
sí senyor,
Broadway 100%, no?
Exacte, exacte.
A veure, Catwoman, sí, sí. Song, això ens porta aquesta a l'univers de Batman, no?
Sí, sí, aquesta que ha sonat era The Great Year Shift, que era el tema principal de Batman, diguéssim. Això és un musical que no existeix. M'explico.
A veure, tenim un videojoc que no ha sortit en els circuits normals. Tenim unes, sí, novel·les que es venien o que no saps ni on comprar-les. I tenim un musical amb una banda sonora que,
sí,
no s'ha arribat a estrenar,
sí, sí,
mai.
No s'ha estrenat mai. Sí, sí.
A veure, explica'ns una miqueta
més. Preguntar-me, doncs, quina... Jo soc sincer, he escollit una banda sonora, una banda sonora, sí, políticament correcta i que es pugui comentar. Clar, perquè jo tinc uns estils musicals preferits molt diversos, alguns molt radicals, i clar, emetre els pa
gràcies perquè has aconseguit salvar el programa Generació Digital durant com a mínim unes quantes setmanes més a l'antena de Catalunya Ràdio.
Si és que si poseu Suicide, per exemple, és un grup nord-americà, doncs no hagués d'això. Aquest està molt bé, jo vaig escollir també per la història que té, de que és una obra de Jimmy Steinman, que és un gran compositor, és el compositor estrella, diguéssim, de Meatloaf. El Bat of Hell i aquestes coses. Doncs aquest senyor de tota la vida que ha fet música d'aquest tipus. Li diuen el Wagner del segle XX, del segle XXI, perdó. I fa músiques així molt, molt orquestals, molt d'opereta.
Bueno, la música de Meatloaf, no? Que aquesta, sí, sí, mena d'aquest senyor que feia aquests crits, sí, sí, al final, sí, sí. I totes les seves cançons acabaven com amb una, diguem-ne,
sí, sí, amb una
apoteosi musical, sí, plena, sí, de fanfàries i de tots,
doncs,
els instruments,
senyor,
que puguis,
doncs,
imaginar.
Quan van fer el Tim Burton, quan va fer la pel·lícula de Batman, doncs ell, quan la va veure, va considerar que havia argument per fer-li un musical, però un musical tipus Broadway de debò, no? I això que estava sonant és una maqueta, encara que no ho sembli. El Jimmy Steinman va fer la maqueta. A veure, és un paio tipus Stanley Kubrick, un paio molt, molt exigent, i en vez d'agafar amb un pianet i que, bueno, gravaré quatre coses, les portaré a la productora, no, diu, ho gravaré bé perquè entenguin bé el que vull fer, que no hi hagi malinterpretacions. I va gravar 6 o 7 temes que els escoltes i poden ser perfectament d'un llarga durada, d'un LP. Aquest musical no es va arribar a fer mai, com dic, perquè va entrar en joc la Warner, volien fer-ho bé. Va coincidir quan va sortir la tercera pel·lícula de Batman, aquesta del, com es deia, Batman Forever, que ho va trencar tot, i es va perdre una mica, doncs, el fil de per on anaven els tiros. La gràcia del Jimmy Steinman, d'aquesta banda sonora en concret, és que és molt, molt seva. Molt seva en el sentit de que ho reaprofita tot. O sigui, la cançó, Catwoman Song, per exemple, reaprofita música que va fer servir a Sister of Mercy, un grup així gòtic, diguéssim. Dic gòtic perquè m'entenguin els oients. Sister of Mercy és un grup que no vol ser catalogat. I aquest senyor, Jimmy Steinman, sempre reaprofita cançons seves per posar-les a altres llocs. Per exemple, ara fa un parell d'anys va fer el musical del Baile dels Vampiros. A Estats Units no li van pagar, no li van fer, el va fer a Alemanya, va fer el de Tangent Vampiren, i reprofita cançons, doncs, el tot el Crips of the Heart, que cantava la Bonnie Tyler, i altres. I està molt bé perquè és això, és molt orquestral.
Però la cançó del Total Eclipse of the Heart, de la Bonnie Tyler, és d'ell?
És d'ell, sí, sí, és d'ell. Sí, ha fet músiques per Bonnie Tyler, ha fet músiques per la noia aquella que va cantar lo del, com es deia, la canadenca aquesta del Titanic.
Celine Dion?
La Celine Dion.
No m'ho puc creure.
Sí, 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 sí.
O sigui, el mateix compositor de Meatloaf,
sí, 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 sí,
i de Sisters of Mercy és
geni,
el compositor de Celine Dion,
sí, 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 sí,
i de Bonnie,
sí,
Tyler,
i
composa un musical de Batman.
Sí, 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 senyor, sí, senyor.
Bé, també el que no aprenguem avui aquí,
també havia fet
dubto
que
ho aprenguem en qualsevol altre lloc.
També havia fet un tema per Hulk Hogan. No, perquè no tot sigui bonic, sabeu?
Que va sortir el tema o no va sortir?
Sí, va sortir, aquest sí que va sortir.
Estem a Generació Digital, a Catalunya Ràdio. És un programa sobre cultura digital, sobre la cultura d'aquesta generació que dona títol al programa, i aquests dies que són especials estem coneguent una miqueta més qui són els nostres Game Masters. Hem sabut quin és el videojoc preferit de l'Star, quin és el seu llibre i quina la seva banda sonora. Seguim endavant.
El videojoc.
Conqueror's Bad Fur Day.
Now I'm
really getting rather mad. You're like a niggly, tickly, shitty little tag nut.
Conker's Bad Fur Day, aquest és el videojoc preferit d'un altre Game Master del programa, que és aquí passem a analitzar ara mateix en profunditat. Raquel Díaz, Conker's Bad Fur Day.
El meu videojoc preferit i recomano a tothom.
I aquesta música?
Aquesta és el mostre final de Great Mike Tipu, que és cantant d'òpera. És la gran muntanya de merda.
Directament.
I el que fem és, per poder-te'l carregar, li dones blat de moro, que no li senta gaire bé, i et tira boles de merda.
Directament.
Directament, sí, sí.
És una gran cançó, eh? L'escoltarem al final, eh?
Perquè... L'escoltarem sencer al final.
Sí, 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 sí. No li tiraves paper de vàter?
Sí, li tires paper de vàter, però primer has de llançar uns blats de moro a dintre de lo que és l'orifici d'on està la gran muntanya, i aleshores és quan comença a cantar i s'anima, i aleshores li tires paper de vàter a dintre de la boca.
A veure. Conker's Bad Fur Day. És que jo aquí avui entre l'Indiana James, el joc del Don Kokirap i el musical de Batman, estic començant a liar-me. A veure... És un esquirol?
És un esquirol, sí, sí.
És un esquirol?
És un esquirol que, de fet, investigant una mica, no és un personatge original d'aquest joc, sinó que ja havia sortit en jocs infantils.
Ah, sí?
Sí, sí. Per exemple, a jocs com Diddy Kong Racing o així, ja havien fet servir aquest personatge. I sobtava molt que d'un joc infantil passés aquest tipus de joc que és no recomanat per gent que sigui menor de 18 anys. Perquè és un esquirol...
Però els personatges en aparença són personatges bonics, no? Sí, d'una pel·lícula de Pixar qualsevol, diguem-ne.
Sí, té un toc d'humor una mica peculiar i tot i que és molt divertit i molt animat, pues, és un joc molt irreverent.
Seria un joc amb un humor tipus South Park, jo diria.
Sí.
És un humor molt similar. I com deia la Raquel, feia molta gràcia perquè dos anys abans que sortís el Bad Fur Day van estar planejant el videojoc i les imatges que es veien era efectivament un joc com Super Mario 64 molt infantil, que anava pel circ i anava pues, amb unes pilotes, no sé què, i li van donar la volta completament.
Però un joc que en la seva banda sonora es faci una cançó operística ja diu molt del joc.
I en karaoke, ja les lletres s'escolta,
sí,
perquè
puguis cantar.
Però, recordeu algun altre joc que hi hagi una cançó així en òpera? És que jo no he estat pensant i no...
Ah, per exemple, home, Final Fantasy hi ha unes quantes...
Sí, clar, és que estem parlant de la Nintendo 64, també.
Tens, de fet, Ring, per PC, que tot ell està basat en el concepte d'una òpera, Wagner, de la tetralogia dels Nibelungs,
Ring,
i totes les peces pertanyen a la tetralogia dels Nibelungs de Wagner.
I el gran mèrit del joc del Conker original per Nintendo 64 és que en un cartutx de 512 megabits, no megabytes, que són 64 megas, van ficar totes les veus, diàlegs, músiques, el joc és llarguíssim, i tot això en un cartutxo, i és brutal, això.
Pesa, és aquells cartutxos que pesen,
pesa,
no?
Pesa molt, pesa, sí, molt, sí, pesa mig quilo.
La part final de la Nintendo 64, quan compraves els cartutxos, ja deus, hosti, tu, aquí...
Sí, sí, sí.
Val el seu pes. Per tant, estem d'acord en que aquest és un gran joc, sí? Si féssim aquelles valoracions que es fan de tant en tant, allò, els millors jocs de... els 50 millors jocs de la història, estaria dins?
Sí, sí.
El 49 o el 50 estaria, sí, sí.
De fet, és un joc molt senzill i és un plataformes, o sigui, tampoc és un joc que és molt fàcil de jugar, és molt divertit, el bo que té és que és molt divertit i te'l passes molt aviat perquè és que se't fa superlleuger, perquè tots són toc d'humors i tots els mostres finals tenen la seva gràcia. També dic que, tot i que va sortir per Nintendo 64, el 2005 va sortir una versió per Xbox, que seria la que recomanaríem comprar, perquè serà molt més fàcil de trobar pels nostres oients, que és la que jo he jugat, que es diu Conker Reloaded.
I que a més la veus avui dia i sembla un joc de la 360. Està molt bé, els gràfics són brutals. I volia comentar-vos també m'he oblidat ara.
Després te'n recordaràs.
Sí, ja me'n recordaré.
El Conker's Bad Fur Day, aquest és el videojoc preferit... Li acaba de venir la memòria
ràpida.
No pateixis, no pateixis, que amb tota aquesta quantitat de colors que tenim aquests moments damunt la taula i d'impactes visuals, no m'estranya que se te'n vagi la memòria.
Tot plegat. En fi, doncs que està carregat d'homenatges cinematogràfics. Tota l'estona, jo crec, jo he identificat més de 20 pel·lícules. Més de 20 pel·lícules diferents en aquest vídeo.
Digue'ns en una
o
dues.
Exemple?
Doncs mira, El Padrino, Pulp Fiction, Tiburón, Indiana Jones, Terminator 2...
Però espera, Matrix, Conan el Bárbaro, Drácula, Salvar al Soldado Rayman, Terminator, Gladiator...
Rayman.
Sí, sí.
És brutal.
podríem dir de què va. En el fons és un esquirol que es lleva un dia borratxo i ha de trobar el camí de tornar cap a casa. Sí, sí. I no sap com trobar el camí i el persegueix el rei Pantera perquè se li ha trencat una taula que té de fusta i el que seria la pota de la taula fa la mateixa mida que l'esquirol que portem.
És un fantàstic joc per jugar a Nadal, veig, eh?
Sí, 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 sobretot amb el monstre final, que no és un munt de merda.
Sí, 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 clar.
Acorde amb els empatxos nadalencs. Ideal.
A veure, desitjo que deixem de banda tot l'esperit escatològic que està omplint aquest fantàstic programa d'avui, aquest fantàstic programa especial en dates nadalenques de Generació Digital. Aquest és el videojoc preferit de la Raquel Díaz. Anem a saber quin és el seu llibre.
El llibre.
Eragon.
Posant música més transcendent, l'hem deixat un moment per calmar-nos una mica després de tota aquesta quantitat d'emocions de l'inici del programa, Raquel.
Sí. Jo, de fet, volia parlar de Harry Potter, però la Gina ja me'l va treure. Així que vaig triar una...
I vaig quedar com un complet analfabet en el món Harry Potter, a més, o sigui que...
Vaig triar la novel·la Eragon, que també va tenir molt d'èxit quan va sortir. Aquesta novel·la forma part d'una trilogia que es diu El Legado. Ha sortit en català, però no sabria dir-te com es diu. El primer llibre és Eragon, el segon és Eldes, i l'últim, que encara està per sortir, dintre de molt poquet, es diu Brisinger. Mm-hmm. És una novel·la d'aventura èpica tipus Tolkien, on surten dracs, surten herois. M'agrada molt, sobretot, la primera novel·la perquè és el típic noi que és un camperol i al final s'acaba convertint al llarg del temps en un superheroi, no?
No van fer la pel·lícula, també?
Fet la pel·lícula.
Era aquella pel·lícula?
Aquella pel·lícula.
Bueno, espero que el llibre sigui millor.
Bueno, també han fet pel·lícules de Harry Potter.
És aquesta tendència de fer de tots els llibres de ciència-ficció a la pel·lícula, sí. Quan a mi personalment m'agrada molt més llegir-la i imaginar-me'n al meu cap, que no pas després el plasmar-ho.
Sí, és aquesta fantasia, diguem-ne, que fa que... A partir del gran èxit de Harry Potter i del Senyor dels Anells, cinematogràficament parlant, quan es va acabar la trilogia del Senyor dels Anells, van dir, veure, n'hem d'anar a trobar un. Disney es va inventar Nàrnia i no sé qui era, diria que era la Warner Brothers, o no sé qui era, es va inventar. Es va treure de la màniga la saga de Nàrnia per fer-ne una pel·lícula i llavors els de, diria que era Warner Bros., no us recordo exactament, van treure Eragon per fer-ne la pel·lícula.
Deixeu-me ser una mica radical, però diré una cosa ben grossa.
Cuidado,
el Senyor dels Anells és molt millor les pel·lícules que els llibres. Ja està.
No.
I amb això vull dir, doncs, que a vegades la caguen...
A veure, Albert.
Torxes!
A veure, què...
Com a lector de les novel·les, i de molt abans que sortissin les pel·lícules, a mi em van agradar molt més les pel·lícules que els llibres, i amb això el que vull dir, no és que... Oh. No un cas concret, sinó dir que pot ser que l'adaptació sigui bona o que sigui dolenta.
La Gina s'està aguantant.
Obriu la porta. Albert, castigat a fora 10 minuts i pensa en el que has dit.
La Gina ha començat amb la bufanda que porta i
ha començat a enrotllar. A mi m'ha fet por que s'ofengués ella mateixa. A veure, Albert, primer, per què deixes anar aquestes bombes aquí en un programa de Nadal, de pau i tranquil·litat?
No, doncs, per donar una mica de...
No, jo estic d'acord amb ell, sí. No amb això que ha dit, sinó que jo...
Albert,
No, que penso que les pel·lícules... Jo tinc moltes novel·les que he llegit de ciència-ficció que m'encantaria la pel·lícula, m'encantaria. L'estic esperant per veure i després que m'agradi o no m'agradi. Però a mi m'agrada que hi hagi pel·lícules.
Jo comentava, bàsicament, com hem comentat de la pel·lícula d'Eragon, que no era gaire bona, no sé, no l'he vist.
Sí que era bona la pel·lícula d'Eragon.
No,
qui ho ha dit, això?
Qui ho ha dit que no?
Que ha dit que no era bona l'Star.
I no l'has vist. Si no l'has vist, com pots dir que
jo
no era bona?
L'Star sí que l'ha vist i he dit que no
sí,
és bona.
Sí, jo l'he vist.
Bueno, però l'Star no compta.
Són un llibret d'aquesta.
Que l'heu llegeix Indiana James.
Però quants anys té el noi que ha escrit Eragon? Quants anys té?
Això és molt bo. El noi es
diu
Christopher Paolini, va començar quan tenia 15 anys a escriure el primer llibre.
Uau!
I què té a veure l'edat?
Però, sembla que estigui guionat, això, i no està guionat en aquests moments.
No, no. El primer llibre el va treure als 15 anys i el segon el va començar als 19.
Jo no trobo gens malament. L'edat d'una persona quan escriu no té per què...
No, però la qualitat resultant, sí. La realitat,
no,
sí.
No té per què.
El que passa és que, com veiem, tu mateix has dit... És la típica història del nen que és granger que s'acaba convertint en un heroi. Clar. Vull dir, el que estem fent és tirant de tòpics superabusats.
Sí, és que la pel·lícula és molt tòpica, jo estava flipant. No sé ni com la vaig veure.
Dintre del que pugui ser de millor o de pitjor, per desgràcia, i no és només el cas d'Eragon, sinó ho estem veient en molts altres productes basats en el tirón últim del Senyor dels Anells i de la fantasia èpica, és que estem
reeditant tòpics. I una cosa que ja es basa, doncs, bueno, argumentalment pots dir que es pot basar en llegendes populars, etc, que ja de per si són bastant tòpiques.
Però perquè aquesta era, bon, Raquel, ho vas començar a llegir arrans de la pel·lícula?
No, jo primer vaig començar a llegir els llibres, és que són molt famosos aquests llibres, perquè vosaltres
sí, bueno,
no els
coneixeu. La Brújula Dorada també és molt famós, però bueno, han llegit bastant i aquestes coses. A veure, jo acabo amb Indiana James.
Per això mateix.
Jo ho tinc clar, jo si em vull divertir...
Credibilitat.
Consum, això és com un McDonald's per mi. Jo no tinc ganes de fer-me el sopar, McDonald's.
A mi el que m'agrada d'un llibre és que sigui lleuger, entretingut i que em distregui. No em poso a profunditzar...
Quantes pàgines té, d'algun?
Pues és gordo. És un llibre gordo.
No és lleuger. O sigui,
no.
Però fins i tot de la trama. I trama ell no és lleugera.
I té molta trama. Sí, i surten criatures mítiques, els elfs, els dracs...
Jo és que encara estic impactat amb la frase d'Albert García, o sigui, m'he quedat allà.
Quan vulgueu, ho debatim, eh?
No, perquè ocuparíem tot un programa, eh?
No faré una camiseta amb aquesta frase, ves què et dic?
Sabem on vius, Albert.
Seguim amb la Raquel Díaz, hem sabut quin és el seu videojoc preferit, sabem quin és el seu llibre, anem a saber quina és la banda sonora.
La banda sonora. Ara bé.
Oh, que bé!
Sí, senyor, jo crec que és que no hi ha ningú que no hagi posat a cantar i a ballar a l'estudi, com a mínim de la gent que va viure la generació Doctor Slum i Bola de Drac. Bé, com a banda sonora em resulta curiós, no? Però com a, evidentment, cançó d'entrada o de careta d'una sèrie de dibuixos animats, ens teletransporta a tots immediatament com si fos el retorn al futur que parlàvem la setmana passada amb la Gina, ens transporta en plens anys 80 quan veiem el Doctor Slum a TV3 i no ens creiem que aquella sèrie pogués ser real, no?
Aquesta banda sonora m'encanta perquè és que em regira el fet, ja, em fa recordar el pa amb xocolata, les tardes a casa de la iaia...
Sí, 6:45 de la tarda, més o menys, 6:45, no?
I aquella infantesa, la innocència de l'Arare, el poc criteri que tenia, les històries kafkianes que sortien, no? Els cameos de la Bola de Drac, que també sortien en alguns episodis... Mm-hmm.
La professora Yamabuki.
Midori
Yamabuki, sí.
Només jo és que...
Senyoreta Yamabuki.
Tot i després, tants anys més tard, seguim recordant el Superman aquell de la pruna...
El Supronaman.
I les caques.
Els extraterrestres. Quan
no tornem amb l'escatologia, sisplau, que avui ja hem tingut prou.
Quan jo faig amb el dit tico-tico, tothom sap el que estic fent. Hem creat una cultura popular molt potent, Amarare.
Punxa.
Qui devia fer la... traducció i el doblatge de tot això, perquè realment entenc que doblar una sèrie en japonès amb la complexitat que pot tenir el Doctor Slum, perquè veu una mica de tota la tradició, diguem-ne, japonesa, no només pel que fa a la tradició de llegendes, d'històries, de contes, sinó només de la cultura popular, del segle XX, del que és quotidià al Japó. No, qui va traduir, qui va doblar això?
Doncs l'única persona que devia saber japonès a mitjans dels 80, a tot Catalunya, que era el senyor Màrius Vistanyer, sí. Perquè totes les sèries, comença amb Capitán Harlock, Doctor Slum, etc., Bola de Drac, totes han estat traduïdes pel senyor Màrius Vistanyer, la enya aquesta mujer.
Jo crec que equip de producció de Generació Digital es pot posar en marxa immediatament, perquè un dia no només un homenatge, sinó un bon
que
de convidat fet, del Generació Digital seria el senyor
guetes.
Màrius Vistanyer.
És que ha creat escola, de fet, tu escoltes, com l'altre dia comentàvem, una sèrie com Samurai Champloo, que l'estan fent, que jo quan traia els talls d'àudio i escoltes, la qualitat és brutal, i no és, vull dir, no és casualitat, és que ve d'una escola des dels anys 80 que és boníssima.
I ho adaptàvem, eh? Jo me'n recordo capítols que l'Arari parlava de crema catalana, de pa amb tomàquet...
Exacte, hi havia una tasca que jo crec que no és una cosa que surt davant del micròfon. Ah, fem això, no, que escolta'm... No,
és que la feina del traductor realment en casos com aquest...
Té un nom, això, crec.
En coses que esdevenen absoluts, diguem-ne, mites populars, és fonamental. Quan parlaves del Senyor dels Anells, el traductor del Senyor dels Anells al català, que és el Francesc Passarís, és un poeta català que es va dedicar, doncs, a estudiar el que Tolkien, doncs, va deixar molt ben escrit, com volia que es traduís el seu llibre, i es va dedicar a fer la localització, diguem-ne, de la novel·la del Senyor dels Anells, i realment tu quan llegeixes la versió castellana mal traduïda de la versió catalana es nota la força que té, doncs, un bon traductor, no? O sigui que Generació Digital dedicat a com a mínim el traductor d'Arale, de Bola de Drac i Doctor Slum. Alguna cosa més sobre la banda sonora, Raquel?
Que m'encanta.
Ara estem dubtant.
Un singstar de l'Arare.
Ostres, és veritat.
De dibuixos animats.
De dibuixos animats dels 80 hauria de sortir.
No estaria gens malament.
Quina idea, quina idea.
Se m'ha il·luminat.
El podríem apadrinar des de Generació Digital. Hem sabut, per tant, quina és la banda sonora, quin és el llibre i quin és el videojoc preferit de la Raquel Díaz. Podeu saber més cosetes sobre ella sempre a través del seu blog, jonosoyfreak.com. Avui l'he dit bé. I el que farem ara mateix és anar a saber què pensa, quins són els videojocs, quins són els llibres, o quin és el llibre i quina és la banda sonora preferida del darrer Game Master d'avui, d'en Francesc Blasco.
Dissabte, tots els migdies, les noves tecnologies i les seves meravelles. El tàndem Murillo-Celles ens convida a descobrir el món des d'un ratolí.
Ens encanta aquest rodolí que ens va fer en Joan Oller, que va ser tot un honor per nosaltres a principi de temporada, i el recordarem tant com puguem durant tot aquest any, fins que no ens faci el següent en la presentació de la temporada de l'any vinent. Francesc Blasco, The Last Ninja 2.
No.
Aquest és el videojoc, aquesta és la banda sonora del videojoc, i l'estem veient, a més a més, en aquests moments a la pantalla de l'estudi de Catalunya Ràdio, amb aquests píxels com cigrons, tal com els definia en Gustavo Benaites. Explica'ns una miqueta més el videojoc.
Doncs, bueno, jo he escollit el de les Ninja 2 en versió per Spectrum. Bueno, quan et fan aquesta mena de preguntes, mai saps què agafar, no? I en primer moment em vaig decantar per un joc de MSX, que he dedicat hores i hores de la meva vida, que és el MSX2, un gran clàssic, però vaig voler buscar alguna cosa una mica més diferent, una mica més especial, alguna cosa que, a més, tècnicament, doncs a mi m'hagués sorprès molt en el moment en què el vaig tenir, i The Last Ninja 2 per Spectrum em sembla que és una autèntica joia. El joc dista molt de ser el clàssic joc de Spectrum del moment, el tipus de grafisme, doncs, apartant-se de és la caricatura del personatge, no? Aquest, un nas i dos potes i una cama, sinó se'n va a un aspecte totalment cinematogràfic. Fa servir una perspectiva isomètrica, fa servir uns dibuixos dels personatges que són autènticament realistes i creïbles i ben definits, i el que estem veient aquí amb la màquina virtual de la Wii és la versió per Commodore 64, que és amb colors. La versió per Spectrum és en blanc i negre, però fa servir un molt bon color en blanc i negre, molt bon color en blanc i negre.
Que m'encanta això d'haver de distingir èpoques en què els videojocs eren en blanc i negre i amb color, eh?
A mi el que m'ha fet gràcies allò de gràfics totalment realistes amb píxels com cigrons.
No, es pot fer molt bones coses amb píxels com cigrons.
I perspectiva isomètrica. Què vol dir perspectiva isomètrica?
Veus aquesta perspectiva en què es fa com una mena de pseudo 3D, on el personatge, en comptes de moure's d'esquerra a dreta, realment es mou amb profunditat.
Vale.
Et posaria molts exemples com el Filmation, però això et queda molt lluny, oi?
Sí, no sé de què m'està parlant.
Per cert, ara que m'acabo de fixar que el ninja que hi ha va movent els ulls, també veig.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, no sé de què depèn.
No, de tant quan va per allà el ull.
I a veure, Albert, tu que hi estàs jugant ara en aquests moments, aquest teclat que t'apareix en certs moments a la pantalla, com és això? De què serveix?
Doncs apretant un botó, el número 1 del comandament de la Wii, doncs tens accés al teclat. Suposo que deu ser per les funcions del joc que requerien, doncs, utilitzar les lletres. I...
Ah, es feien servir tecles.
Bueno, com tots aquests jocs, podies jugar amb teclat, podies jugar amb joystick, però bueno, en aquest cas això és una cosa de la màquina virtual per Commodore de la Wii,
o sigui, joc. És una reproducció d'un teclat d'un Commodore 64 amb aquests botons gegants de funció que tenia a la banda dreta.
Haurien de ser marrons.
De ser una miqueta més marrons per ser exactes, però realment és curiós. Es jugava sempre amb aquella combinació de tecles que era OPQA, no?
En Spectrum era més les de dalt, era més la Q, W, R...
Tot depèn de l'època, sí, de la casa, no?
Era més per nivells tècnics, no us avorrirem aquestes coses, era més per coses tècniques, era per lectura de teclat que anava per zones, tal.
The Last Ninja 2, aquest és el videojoc que estem jugant avui amb aquesta màquina virtual de la Wii, és el videojoc que ens ha seleccionat com un dels seus videojocs preferits en Francesc Blasco. Anem a conèixer el seu llibre.
Ah, hermano bibliotecario, quizá nos permitáis examinar el trabajo de los dos desafortunados que han ido a reunirse con Dios de un modo tan triste.
Vuestra petición es poco usual.
Al igual que las circunstancias de sus muertes.
Fantàstic llibre i fantàstica banda sonora de la pel·lícula, El nom de la rosa. A més, avui en Francesc ens ha portat aquí un disc en vinil, d'aquells
Un LP.
Un LP, d'aquells que s'havien de reproduir en un tocadiscos.
La Raquel acaba de fer una foto, sí. A la vinil.
Espera que traguem el de dintre i traguis la funda, igual vegi.
Real. Gina, això dels discos de vinil, què?
No, sí, sí, això sí que ho he arribat a veure.
I de fet, ara, perdona, a la FNAC, perdona-me, Gina, a la FNAC ja han obert doncs una part de vinils un altre cop.
És que, senyors, el vinil s'està reivindicant. Ara mateix, i no és que sigui un cantant que m'agrada, però ho he vist anunciat pel televisor, l'últim àlbum d'en Bumburi surt en CD i vinil. O sigui, s'ha tornat a reeditar en vinil.
Sí,
sí. I és que el vinil
sí, però,
està en alta.
O sigui, a veure. Si estem parlant que hi ha una crisi, ara ens n'estem anant del nom de la rosa i tornarem de seguida, però si estem vivint una crisi del suport CD, del suport DVD, davant de les descàrregues, davant dels suports virtuals, el vinil en tot cas no tornarà, en tot cas queda com el merchandising de les naus espacials o com el típic producte de, diguem-ne...
No.
Prestigi o de col·leccionisme
no, 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 perquè
veient dos dits que s'estan movent
una cosa.
A banda i banda,
hi ha només una o dues fàbriques, em sembla que és a nivell d'Europa, que segueixen fent vinils, que han seguit fent vinils, perquè com tu dius, el vinil ha quedat com una cosa d'audiòfil. Hi ha alguns gèneres, com per exemple el heavy metal, el rock, molt, que són molt puristes, molt autèntics. Molts grups han seguit editant i reeditant en vinil. Hi ha el tema del món dels DJs, que aquest sempre s'ha basat en vinil, encara que amb el CD també amb algunes taules pots fer coses especials, s'ha basat molt en vinil. Per tant, sempre hi ha hagut una petita producció de vinil, molt minoritària, però en els últims anys s'ha estat disparant el número de grups que demanen treure els seus àlbums, a part d'en CD per TMS discogràfica, i pot ser que estiguin amb descargues, amb el format de vinil, i estan tornant a aparèixer molt bones edicions en vinil de temes i de grups totalment moderns, allunyats del que eren els clàssics que de tant en quant seguien editant.
Perquè hi ha molta gent que ho compra, hi ha molta demanda.
A més, jo tinc la percepció, no sé si vosaltres també, doncs que amb la gent, quan utilitza l'ordinador per sentir música, el tipus de qualitat que et dona el CD i el tipus de qualitat que pot tenir un MP3 amb molta qualitat, crec que per la gent la percepció és molt similar. En canvi, el so d'un vinil és molt difícil de trobar igual en un MP3. I crec que la gent està tendint a tenir el vinil i l'MP3.
És que dins de tota aquesta corrent del vinil hi ha un missatge molt clar, que és que tornem una altra vegada a donar la volta i anem cap enrere. Jo crec que aquest és un missatge claríssim del que sí, molt bé, MP3, tal, però, hosti, és molt fort que doncs aquesta gran botiga obri. Això vol dir que la gent ho compra, com deia l'Star, i és que això està tornant. I és un missatge tan bèstia, penso jo.
De fet, ho veus quan els catàlegs de les grans empreses tornen d'alta fidelitat, tornen a aparèixer en els seus catàlegs de compra taules per cadena, vol dir,
tocadiscos.
Quan tornen a aparèixer tocadiscos en els catàlegs de la Philips i de la Sony, que fins fa un any només tenien un o dos models molt marginats i sota demanda, quan tornen a aparèixer 3, 4, 5 models, és que està tornant.
Tornem a treure el tema d'aquí un any, Jordi, perquè veig amb aquesta cara...
Sí, no, perquè no us crec, o sigui, ho parlarem d'aquí un any, a Nadal de l'any vinent, i quedarem com un mercat absolutament... un mercat interessant, com sempre, no? Com hi ha gent que col·lecciona monedes i hi ha gent que col·lecciona sucres de restaurant, no? Doncs hi haurà gent que té els vinils i li agrada tenir-los, però mai més tornarà a ser el mercat massiu generalista que va ser durant els anys 50, 60, 70, 80, mai més, i això és així.
Tens raó, jo estic segur que no serà, no tornarà a agafar aquestes quotes. Però t'estic dient una cosa, jo crec que el vinil quedarà, en molts casos, potser junt amb el CD, potser el CD desapareixerà, però quedarà un format d'àudio d'alta qualitat, i l'MP3 es convertirà en la versió de les cintes de casset, del format d'àudio de baixa qualitat, però totalment portàtil. Totalment portàtil.
A veure, tornem al que anava, amb el nom de la Rosa, perquè tot ha començat amb un vinil, un disc de vinil de la banda sonora del nom de la Rosa. Ha seleccionat aquest llibre d'Umberto Eco, tot un clàssic, Guillem de Baskerville, Lazzo de Melk, aquell monestir perdut al mig de les muntanyes i aquells monjos que van morint un darrere l'altre com si hi hagués un serial killer.
És com els 12 negritos, una mica de Cristi, no? Se'ls van carregant un a un. I l'he escollit perquè és un llibre que em va encantar molt, quan me'l vaig llegir de molt nen, la veritat sigui dita. Em va costar dos vegades poder-me'l acabar, sempre el deixava als primers capítols, però és una cosa que he comentat amb gent i a molts li han passat el mateix. Un cop passes una mica la farragositat de la vida monacal, no?, de la rutina que et va explicant, i t'hi arribes a posar, llavors és quan comença realment la història, t'hi entres a dintre i l'acabes d'una tirada.
Hem vist la pel·lícula o hem llegit el llibre aquí?
Les dues coses, sí.
Les tres, i hem jugat al videojoc també.
Sí, també.
Sí,
la Badia del Crimen.
És veritat, una aventura gràfica, no?, de fa mil anys.
Que acaba de sortir de nou ara mateix.
Sí, fa mil anys.
Sí, és veritat.
L'han reeditat ara mateix.
Per PC.
Ha tornat a sortir per PC, aventura gràfica.
Perquè complir mil anys i per celebrar-ho.
A veure... La cara que han posat quan la Gina ha dit no, un joc de quan deu fer mil anys. Clar, jo havia jugat això, Gina.
Perdó. Bueno, va, potser no 1000, potser 20. Va, 20.
20 anys ja els té segur, no?
Segur, sí.
Va, sí, jo en tenia 3.
Del 88, més o menys, sí, o sí. Fins i tot una miqueta abans. El nom de la Rosa, que en aquest cas es deia l'Abadia del Crimen, que va sortir...
Era una versió no oficial.
Una versió no oficial, per tant, tenia un altre nom, era com l'Indiana James.
Sí, exacte.
Li deien
sí,
Abadia del Crimen i no li deien el nom de la Rosa.
Perquè no van aconseguir els permisos de l'Humberto Eco.
Qui editava aquest joc? Era Opera Soft?
Opera Soft, sí.
Allò que en diuen l'edat d'or, no?
Sí, sobretot també hi ha un nom a darrere, que és el Paco Menéndez, que és un programador que va morir desgraciadament molt jove i que s'ha convertit, almenys jo la imatge que tinc és molt especial.
De fet, és curiós, perquè sempre ho comentem, és un dels jocs més endiabladament difícils que hi ha per acabar-se, i en totes les votacions acostuma a sortir entre el primer dels jocs més votats de l'edat d'or.
I té una cosa curiosa, no sé si aquesta versió que diu la Raquel que sortirà per PC se la incorporarà, però la versió de PC, quan va sortir a l'època, tenia un sistema de protecció antipirateria molt curiós, que era que si treies la còpia malament, si se la feies una mica maldestre, treies la còpia tal qual, era un joc que s'auto-executava, no necessitava l'MS2 per funcionar. Quan arribaves gairebé al final, quan anaves a missa, doncs la versió original te sonava a l'Ave Maria i tal, te sonava una música sintetitzada, digitalitzada, perdó, tal, no? Si era una còpia pirata, te sortia una veu que et deia pirata, pirata. Començava a cridar com un boig. Pirata, pirata, anava baixant el fa... Feia un baixón de freqüència, pirata, pirata, i pac, i se bloquejava l'ordenador.
De veritat?
Sí, senyor.
Mare Déu, quina ràbia.
I no baixava Cris de la creu amb
la creu d'un altre cop.
És un sistema antipirateria molt bo.
Un sistema que em sembla fantàstic i, a més a més, molt original.
Sí, sí.
Recte final del programa d'avui. Estem a Generació Digital a Catalunya Ràdio. Són dies especials i estem fent programes especials destinats a conèixer una miqueta més els nostres Game Masters. Avui hem conegut una miqueta més a l'Star, a la Raquel Díaz, i estem acabant amb en Francesc Blasco, i ens queda la seva banda sonora. Aquesta banda sonora del Capità Harlow, que a més en català, i que tenia aquest to una miqueta de mossèn Cinto Verdaguer, no? La poesia era una miqueta el Canigó.
Ara hem quedat a la Francesc i jo una miqueta en ridícul. Estàs cantant aquí el dueto aquest, ha quedat una miqueta...
Molt bé. Jo el dia que us vaig veure cantar Mazinger Z en japonès, aquell dia sí que vaig dir... Aquí tenim futur com a programa. Però el Capità Harlock en català es va estrenar just més o menys amb l'estrena de TV3. Va ser una estrena molt paral·lela de la sèrie.
Sí, sí, és de la primera fornada aquesta de manga que arriba a TV3. Els anys serien ara difícils de determinar així de memòria, però bueno, arriba amb el Doctor Slum, arriba amb el Capità Harlock, i és molt diferent. Fixeu-vos que el Doctor Slum, encara que sigui totalment irreverent, totalment trencador amb tot el que havíem vist ara, no deixa de ser d'un producte amb tints molt infantils, fins a cert punt, no?, adolescents, que podia entrar molt bé. Però el Capità Harlock era un manga, era un anime, que realment anava a un públic juvenil que s'apartava molt del que aquí consideraven dibuixos animats. Era una història absolutament depriment, fins a cert punt molt adulta, on es parlava de la decadència de la humanitat, un tema molt recurrent durant els anys 70, no? El tema Guerra Freda, el tema de la humanitat, on anem, tenim esperança d'anar cap al futur o ens estem enfonsant cap a la nostra perdició, i és un tema que es repeteix molt en aquesta sèrie. I és un tema molt, 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 molt profund, molt profund.
Una banda sonora que a més ens has portat també en vinil, i amb uns vinils fantàstics, perquè tenen unes cobertes i unes edicions amb impressions de fotogrames
els
de la sèrie fantàstiques.
Els japonesos saben el que es fan, saben el que es fan. He portat les edicions en vinil, he portat el llibre de la pel·lícula, L'Arcàdia de la meva joventut, que també ha sigut passada per TV3, he portat unes maquetes de les diferents naus que surten a les pel·lícules del Capità Harlock.
Això és el que jugaves tu, Gina, al començament,
sí,
no?
Sí, sí, és això que es pot posar a l'aigua, té una hèlice al darrere. Són les naus del
Capità
Harlock.
Són joguets d'aigua, de banyera, però en forma de les naus del Capità Harlock.
Jo m'imagino, jo me l'imagino, el Francesc, allà banyant-se amb la banyera, amb totes aquestes coses.
No, sí, no. Tu li dones corda i sents això, no? I va per dins de la banyera.
Exacte. Però no, banyant-se no ens banyem, que hem d'estalviar aigua.
Doncs aquesta és la banda sonora preferida d'en Francesc Blasco, i això ens ha portat just a la recta final del programa. En joc. Hem estat jugant durant tot el programa i ho hem estat fent al Les Ninja 2. Qui l'ha provat, aquest joc? La Gina?
Sí, però a mi això que sigui isomètric i que el ninja aquest vagi cap on li doni la gana per culpa del mando de la Wii i el seu sensor...
Ah, i aquest jovent.
Suspèn.
Qui més l'ha provat? L'Albert García?
Jo.
No he pogut jugar gaire, però té bona pinta. M'ara... És que jocs de ninjas molen molt i aquest té, té un punt de vista guapo.
Jo no l'he pogut provar per si me sortia urticària a la mà d'apropar-me.
A un joc que té píxels com cigrons.
Home, és que, per l'amor de Déu. Jo prefereixo, com a jocs de ninja, el Shinobi. Em perdoneu, eh?
També té píxels com cigrons, el Shinobi.
Ah, bueno, 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 però no té aquesta perspectiva. Bueno,
10 segons per la defensa, Francesc, perquè...
La versió de la màquina virtual de la Wii amb el seu mando és més difícil de portar que amb el teclat, tot s'ha de dir, no? El moviment és més intuïtiu, però la veritat és que sí que és un moviment una miqueta difícil.
Ara sí que ho deixem aquí. Bé, doncs, fins aquí el programa d'avui, el segon d'aquests programes especials que estem fent per Nadal que ens ajuden a conèixer una miqueta més els nostres Game Masters. Tot l'equip de Generació Digital hi tornarà el dissabte vinent de 3 a 4 de la tarda amb tots els Game Masters a punt per descobrir i també per recordar tota la cultura de la generació que dona títol al programa. Mentrestant, podeu saber més sobre Generació Digital a la pàgina web de Catalunya Ràdio, www.catradio.cat, i també conèixer diàriament les opinions dels experts del programa al blog generaciodigital.cat, on també accedireu al nostre Fotolog, al Flickr, al Facebook i també al nostre Twitter. Salutacions de l'equip del programa: Albert Murillo, Jordi Celles, Francesc Blasco, Albert García, Star, Eloi Prieto, Gustavo Benítez, Raquel Díaz, Gina Tost i Enric Vidal, al control tècnic. Acabem amb la banda sonora de Conquer Bad Fur Day i la peça Sloprano. Es diu així, Raquel?
Sí, senyor.
L'escoltarem i nosaltres hi tornem dissabte vinent, si és que ens hi volen, a les 3 de la tarda. Gràcies.
Great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat?
Have some more caviar.
Like a niggly, tickly, shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my mab, I'm going to take your head and ram it up my butt.
Your butt.
My butt.
Your butt.
That's right, my butt. Ugh. My butt. Ugh. My butt!
Thought a good little squirrel like you could destroy my beautiful claggy nest. Oh, I'm going! Oh! Ah! No!
Ah! Now that's what I call a bowel movement.